Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. Foment del Treball ha aplaudit que el govern hagi aturat la implantació del nou model d'FP dual per al curs vinent i concertar amb sindicats i patronals més representatives per definir un nou model de concertació de l'FP dual que pugui ser efectiu al curs 2020-2021. En un comunicat aquest dimarts, la patronal afirma que la resolució sobre l'FP dual per a Catalunya introduïa canvis que no van ser concertats i afectava iniciatives en marxa que els centres educatius havien consensuat amb les empreses, a més de causar descontentament a tots els actors implicats. Per Foment, l'FP suposa un eix estratègic per a la millora de la qualificació professional i per a la competitivitat de les empreses. Segons assenyala la patronal, la nova agenda de capacitats per a Europa, el 40% dels empresaris tenen dificultats per trobar treballadors amb les qualificacions adequades per créixer i innovar en les seves empreses i falten competències per a l'emprenedoria i l'adaptació dels requeriments canviants del mercat laboral. Continuem ara amb notícies del territori perquè un muntatge aperitiu de la mostra d'art Fissures fa un homenatge a la pagesia de Palafolls, al Maresme. Ens informen des de Ràdio Palafolls, en Jordi Arbat. Bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Palafolls ha volgut fer un homenatge al món de la pagesia local. Ho ha fet a partir d'un muntatge especial d'art visual que el propi consistori considera un petit aperitiu del Festival d'Art Fissures. El carrer Major, entre Pompeu Fabra i Avinguda Costa Brava, llueix durant aquesta setmana 11 grans lones lleugeres i semitransparents amb imatges sobre la pagesia. Es tracta d'imatges en blanc i negre del malgratenc Toni Privat, que sota el títol de Gegants parla dels gegants del territori, que són els pagesos i la seva feina. En parla Toni Salvagi, coordinador de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Palafolls.
Són una mica atemporals i també sense lloc, perquè el que volen sintetitzar és subliminar la imatge del pagès i de la terra.
El muntatge recorda el que es va fer al Música i Dansa fa un any, al Fissures de l'any passat, quan es veien imatges antigues de Palafolls referents a les infraestructures del nostre municipi. Enguany, el Fissures no té cap data programada, per la qual cosa d'entrada simplement es farà aquest tastet d'homenatge a la pagesia al carrer Major. El muntatge sobre la pagesia està previst que estigui operatiu just una setmana i que s'acabi desmuntant el proper dilluns.
I acabem parlant de cultura perquè s'ha donat a conèixer les dates i la programació de la segona edició de l'U del Bac de la Vall de Bianya. Seran 5 divendres d'estiu que s'ompliran amb una vintena de propostes que van des del Teatre de la Música passant per la poesia, entre altres. Es podrà veure, com dèiem, a la Vall de Bac. Ens informen des de l'O Televisió, en Gerard Puigdemont. Bona tarda.
Bona tarda. Aquest dilluns es va presentar un mas ovelles de la Vall de Bianya la programació de la segona edició de l'U del Bac, que inclou una vintena de propostes que van des d'àmbits culturals ben diversos, com la música amb els Déu-n'hi-do, titelles amb la companyia Ortiga, projeccions com la pel·lícula El somni, que parla de la transhumància, a recitals de poesia amb Rosa Pou o una estona dedicada a mirar les estrelles, entre d'altres. Santi Reixac és l'alcalde de la Vall de Bianya.
Estem donant vida en un lloc com la Vall del Bac, que no n'hi viu tanta, i gràcies a vosaltres, doncs, ho estem a la gent i que la gent en pugui gaudir.
Pau Marcos és organitzador de l'U del Bac.
La nostra intenció és que això sigui un espai cultural, que no sigui un festivalet més de temporada alta, diguéssim.
L'U del Bac es celebrarà els divendres 28 de juny, 12 i 26 de juliol i 9 i 23 d'agost, amb la diferència respecte a l'any passat que s'iniciarà més tard, a 6:45 de la tarda i fins a la mitjanit, i amb més espai entre proposta i proposta per tal que la gent pugui dialogar i reflexionar millor, sempre buscant grups de públic reduïts. L'any passat van passar per l'U del Bac un centenar i mig de persones.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Molta atenció a les activitats que s'estan donant a terme aquests dies per recuperar els mars, els oceans. Ara hem parlat, per exemple, de la recuperació de les xarxes de pesca. Aquests dies a Barcelona, com explicàvem ahir, s'estan fent una iniciativa també de recuperació de xarxes, veles i materials plàstics del fons del mar. A més, hi ha una activitat de córrer pel mar, que ho fan Adidas i a diferents ONGs, i per cada quilòmetre que corres es dona un euro pel medi ambient i la recuperació de plàstics. Qüestions que anirem explicant al llarg de les properes setmanes, però que en la línia de la sostenibilitat i de la de l'ajuda al medi ambient, doncs creiem que val la pena que les tinguem presents. Una tarda en què hem pogut viure amb aquesta humitat alta, amb aquest cel ennuvolat en molts punts de la costa, no a tots, però sí a molts punts de la costa, i que d'alguna manera ens alleugereixen ja no només de la calor i les altes temperatures, sinó també del risc d'incendis que ahir ens van preocupar i molt al llarg de tota la tarda. I seguirem així. De fet, seguirem fins les 7. Avui acabarem parlant amb una dona de mar, i molta atenció, una dona jove de mar que a través de la seva investigació ha arribat molt lluny i que ens ha permès conèixer elements interessants. No vull avançar més, només us animo a quedar-vos amb nosaltres, a compartir plegats aquests 50 minuts de ràdio que ens queden i agrair la feina de tots els companys que cada tarda fan possible portar continguts tan interessants i de tan alta qualitat com el que ara us oferirem.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
Avui és el torn de la Costa Daurada. Va, li toca a Daniel. Amb qui parlem? Va, què fem?
Doncs avui anem cap a la confraria de pescadors de la Mella de Mar en un dimarts plujós i no sé si la flota de les arts menors ha pogut avui o no sortir a fenejar perquè el temps, la veritat, és que no està massa estable en la jornada d'avui. Li preguntarem a la secretària de la confraria de pescadors, la Isabel Otoret, a veure si avui han pogut subhastar força peix o no.
Doncs Isabel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Heu pogut sortir o no?
Sí, que han sortit. Menys mal, hem salvat el dia.
Menys mal perquè va la cosa fotuda aquesta setmana o perquè...
Bueno, sí, perquè aquesta setmana hi ha hagut alguns dies que hem tingut poca pesquera, les barques no han pogut sortir perquè havíem a la mar, i bueno, però avui al final la cosa, pues, bueno, tot i la pluja, han sortit les barques a pescar i bueno, una mica més animats.
Isabel, parlem doncs de que encareu ja la recta final de dos mesos en el qual l'activitat de la confraria de la Mella de Mar ha estat més baixa del normal perquè el sector de l'arrossegament, que és el principal, ha estat de veda biològica. Tot i això, les arts menors, la veritat és que han estat treballant i força i s'ha pogut subhastar, almenys en conjunt aquests mesos, força peix.
Sí, la veritat és que sí. Certament estem de parada temporal de dos mesos. No començarem la campanya fins al dia 1 de juliol. I clar, i ara pues, són els dos mesos de les embarcacions artesanals i la veritat és que bueno, jo crec que comparant amb les dades que tenim des d'altres anys, pues, la cosa ha anat prou bé. No ens podem...
Quin tipus d'espècies se subhasten? Per exemple, avui o en aquests dies per part dels arts menors, no sé si pesquen alguna cosa més de les que habitualment ja capturen, tenint en compte una mica d'abastir els mercats de les altres espècies que doncs, l'arrossegament durant aquests dos mesos no captura.
Sí, doncs pues bueno, jo trobo que són dos mesos on està molt bé el pop roquer, que la veritat és que és una espècie que està tenint moltíssima sortida. Després també, esta setmana sobretot també ha estat una setmana amb el tema del lenguado, que és força car, però han sortit unes espècies, o sigui, una espècie que han sortit exemplars també molt importants en quant a la mesura. Ha estat una setmana de lluç també, que tot i que estem treballant per a poder intentar que puja el preu del lluç, la veritat és que ha anat una mica barat aquesta setmana, ens hem situat al voltant dels 5,5 euros. El moll també ha estat força bé, ja? Hem tingut de moll fadríem voltat als 7,5 euros i un moll de roca pues, que era més grosset ha anat una mica més car i també s'ha pues, agafat prou cavalla aquesta setmana. Però l'única cosa és pues, que, clar, anem fent un seguiment, que no sé si ho sabeu, pues, que ara tenim una eina perquè la Direcció General de Pesca ens facilita totes les setmanes l'anàlisi i la evolució del preu mig d'algunes espècies. I entre aquestes espècies, per exemple, pues, tenim el pop, el lluç, i, clar, ens va força bé pues, per anar això, no? Per a fer un control també de veure com va el tema dels preus i ens ajuda molt en tot el tema de la comercialització.
Ara que parlem de les arts menors, Isabel, que són les que actualment estan treballant doncs, a la zona de la Mella de Mar i en el conjunt de la Costa Daurada, et volia preguntar també perquè doncs, hem sabut que la flota d'arts menors, que també té des de l'any passat assignada una quota de tonyina roja, molt ínfima en comparació amb les que tenen les principals empreses, que doncs en poques setmanes van exaurir també la seva quota. I a més, van, en el cas d'embarcacions a la Mella, van anar fins i tot a la zona de Vinaròs i Sant Carles de la Ràpita per capturar-la. Quins preus també es va vendre aquesta tonyina artesanal, aquesta tonyina salvatge?
Sí, pues sí, ha estat la... Ja sabeu que tenim assignada una quota als artesanals del Mediterrani. Concretament a Catalunya estem parlant d'uns 179 embarcacions a nivell de tota Catalunya, i la província de Tarragona teníem assignats uns 27.000 quilos. Tot i que és una quantitat petita, és una mica més del que ens van donar també l'any passat, i bueno, pues la veritat és que a poc anem pujant. I la veritat, sí, és el que dius tu, és que en pocs dies se va capturar tota la quota. Vam treballar ja des del primer dia a nivell de tota la província amb un sistema de pesqueria conjunta, perquè el que volíem evitar precisament que es perguessin els quilos. I les primeres captures s'han produït a la zona de la costa entre Vinaròs i Sant Carles de la Ràpita, i això va provocar, pues, sí, que algunes de les nostres embarcacions se desplacessin fins allà. I la veritat és que, bueno, se va agafar la quota en temps rècord, en temps rècord. Això vol dir, pues, bueno, que l'espècie està totalment recuperada.
Perquè parlem, Isabel, que aquesta pesquera s'ha fet a l'AM, per tant, no és com la pesquera de l'encerclament, sí, sí, sinó que aquesta, doncs, és molt selectiva.
Exacte, és molt selectiva, és una tonyina salvatge, és una pesqueria, de més, que es fa a l'AM, en línia de mano, que se'n diu, i és una pesqueria que està totalment controlada, vull dir, cada pas que es dona està totalment controlat, és a dir, una regulació molt, molt, molt estricta, amb horaris de sortida i entrada, etiquetes identificatives, tot el sistema d'inspecció, els inspectors van a bord de les embarcacions quan se fa la descàrrega, hi ha una documentació específica que ha d'acompanyar la tonyina en tot moment, és a dir, hi ha un control en tot moment. Clar, el fet que s'hagi pescat tan aviat la quota que tenia assignada les artesanals del Mediterrani, pues això ha provocat també, pues, bueno, que ara es treballa novament de cara a la campanya, a la propera campanya, pues, per a dir que bueno, com que l'espècie està tan sumament recuperada, no estaria de més que assignessin més quota als artesanals, que és al cap de la fi el que es pregui.
Una consulta. Ara ja no es pot pescar més. Si alguna enganxa alguna, què passa?
No. Nosaltres ara, el que és a nivell de la província de Tarragona, ja hem comprat el cupo, ja no podem agafar res més. ¿Vale? Mm. I, bueno, ara no. O sigui que automàticament nosaltres ja no hi podem. Tot sigui que, clar, que per una determinada circumstància, pues, de la part de quota que pugui tindre, si hi hagués algun sobrant o alguna cosa, ens assignessin alguna cosa més, llavors sí que ho podrien fer. Tarragona, per exemple, ja hem acabat. Girona, per exemple, encara li queden alguns quilos per pescar.
Val. ¿Vale? No, però quan deia que n'enganxi alguna, deia accidentalment, eh? És a dir, que alguna amb la xarxa o no...
No em poden agafar.
Ah, val, d'acord, val, perquè van a l'AM, vale, van a l'AM,
sí, sí, van a l'AM. Abans sí que era una pesqueria accidental, però ara no, ara està dirigida, era una pesqueria dirigida, era la primera vegada que anàvem pesqueria dirigida, i que ha costat molt de temps aconseguir-se això. I, bueno, la veritat és que la campanya ha anat força bé, tot i el canvi, i s'ha portat un control total i absolut. No estem contents al sector.
Mm. Bueno, doncs a veure què diuen aquests d'Europa i si ens amplien la cota, no? És qui ho ha de decidir,
ojalà.
Això, eh?
Sí, la veritat és que l'hauríem d'ampliar per a tothom, perquè la veritat és que aquí es veu clarament que la pesqueria està totalment recuperada. És a dir, la pesqueria de la nostra zona ara es va concentrar, ara, més a l'inici, a la part, ja us dic, entre Sant Carles de la Ràpita i Vinaròs, però ara aquí davant a la cala totes les barques diuen que n'està ple una altra vegada. Vull dir que és una cosa que és evident, no? Es veu dia a dia.
Doncs, Isabel, veurem què decideixen. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Mentretant, escolta'm, menjarem la tonyina que s'ha pogut pescar i el polp roquer i el lluç
i
totes
aquestes
coses. Vinga, que vagi bé.
A vosaltres, adéu, gràcies.
Doncs aquesta nit, si no sabeu què fer per sopar, peix, que sempre és sa.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
El Far, amb Josep Maria Cano.
I sí, i sabeu què fer per sopar, doncs escolta'm, us ho guardeu per demà o demà passat o quan considereu oportú. Vinga, anem a parlar de tradicions. I ho farem avui viatjant fins a les Terres de l'Ebre per conèixer arts de pesca. Judit.
Doncs sí, avui anem a conèixer un art de pesca que era molt habitual al Delta de l'Ebre. Se tracta de la pesca del batre i també descobrirem una manera molt peculiar de pescar sípies, que aquí al Delta l'anomenen pescar a la femella. Ho coneixerem tot de la mà de Guillem Comí, una persona molt implicada en conservar les tradicions al Delta de l'Ebre.
Guillem Comí, bona tarda.
Bona tarda, molt bona tarda.
Com està, Guillem? Escolti'm.
Bé, mira, preparats una canya de pescar preparada.
Oh, la canya sempre s'ha de tenir a punt, perquè sí, no se sap mai quan l'haurem de fer servir, quan l'haurem de
tornar. Molt bé.
Escolti'm, però crec que avui no me'n parlarà de canyes, me'n parlarà d'altres coses que no són precisament canyes.
Molt bé. Bueno, doncs per canyes no, però parlarem de bastons.
Vinga, va, doncs.
De bastons i barres, no? Perquè, sí. Parlarem, com ha dit la Judit, de la pesca a batre. Mm-hmm. O sigui, actualment és una pesquera secundària, però antany tenia molta transcendència. Actualment és l'arrossegament i el desmall les arts per excel·lència de la Mar del Delta. Però antany els ports naturals de l'Alfats i el Fangar hi ha tradicions ancestrals que no han canviat. En aquest espai natural, doncs, vora aquí la desemboca del riu, els pescadors rapitencs, ampolleros i de Deltebre pesquen de tota la vida d'una manera ben particular. I aquí, atenció, ho fan a cops de bastó, o més ben dit, a través d'un art de pescar que es coneix amb el nom de batre.
És a dir, batre vol dir enganxar un pal i bastonar del peix.
Bastonada no el peix. Peguen cops, fan una gran saragata, una gran escandalera, dalt de la barca posen una massa de fusta, amb els rems, amb la perxa, i també hi ha pescadors que salten a la mar i comencen a pegar també cops de barra, cops de perxa, a la superfície del mar. La pesca és nocturna i llavors el peix, pues, davant d'aquesta gran sorollada, pues, aquesta ressonància sonora s'esvara i comença a nedar cap a fora, però allí és on té preparada la trampa, la pesca, la xarxa, vull dir, l'art de pesca.
La xarxa de tresmall, no?, que prèviament ja s'havia calat al mar, però aquest art de pesca no s'utilitzava al fons marí, sinó més aviat cap a la costa, no?, cap a la vora.
Cap a la costa. Si se tracta, ja et dic, d'una tècnica antiquíssima, que utilitza elements senzills i respectuosos de l'entorn, tot i que ara, actualment, des de fa poc, està prohibida. Llavors, només necessiten uns llargs bastons de fusta o de massa, els propis rems de bogar, o remar, que diuen, alguna banda, i una xarxa de tresmall col·locada en espiral i després també una mica de paciència. Conèixer bé les platges del Fangar als Alfats, on es barreja aigua dolça i salada a poca profunditat, prop de la platja, és una condició imprescindible per poder realitzar les captures d'esta classe de peix.
Llavors, quan media la xarxa aquesta de tresmall?
Bueno, la xarxa de tresmall tenia una mesura d'uns 70 metres de llargada, per 1,5 o 2 metres d'alçada. En argot mariner aquestes unitats s'anomenen tirs. Tirs. Mm. Es calen de popa, se calen a popa de l'embarcació en tirs de diverses peces, de 7 a 10, i es xorren, és a dir, es recuperen de la mar, tan aviat s'ha fet la batuda que pot donar una mitja hora, més o menys.
Mitja hora, i quantes persones estaven batent l'aigua quan treballaven?
Pues, normalment la barcada era, o la camarada era de 3 a 4 persones, perquè havien de calar la xarxa, després havien de batre i després havien de desempescar. Clar, desempescar el peix en xarxa de tresmall és una mica complicat, no?, perquè s'ha de desempescar bé, perquè s'enganxa i costa, no? De 3 a 4 persones. I en tany,
de 3 a 4 persones que eren homes, especialment?
Homes, tot homes, tot homes. No vol dir que alguna vegada n'hi hagués alguna dona, però normalment era la tripulació era masculina.
Comentaves que és un art de pesca que actualment està prohibit. D'alguna manera el van prohibir perquè pertorbava la quotidianitat dels peixos, no?, que per la nit s'apropaven a la costa per alimentar-se del marisc.
Sí.
Explica'ns.
Sí, exacte. No està autoritzada, doncs, per tractar-se d'un art que, segons diuen, la normativa se practica en horari nocturn i en zones protegides del delta, doncs el faig i el fangar. I llavors això és el que altera el seu ecosistema aquàtic. Llavors la sorollada nocturna també perturba l'hàbitat de la fauna terrestre. I és per aquestes circumstàncies mediambientals, segons l'ordre de la Generalitat i de l'Estat, a través del Seprona, que té prohibida aquesta tradicional activitat.
Clar,
tot això, el delta i la part del Fangar i d'allò són zones molt sensibles. No només hi ha fauna aquàtica, sinó també la hi ha terrestre.
Ah, és com quan et foten un botelló davant de casa que no hi ha qui dormi. Això és el mateix, no?
Pobret. Els pobrets peixos, sí. Surten en busca de la profunditat, perquè normalment el peix a la nit s'ajoca, s'arrambla a les vores, no? I fresa allí, i està, però cada de cop i volta comencen a sentir cops de barra per aquí, cops de barra per allà, clar. I el peix ho ha esbarat, però clar, allà l'espera la xarxa calada i allí són atrapats. Però, de manera misericorda.
Però això confirma aquella teoria, els que alguna vegada hem hagut d'anar a pescar amb algú que en sap i tal, que no has tingut més nassos que acompanyar-lo, i t'han dit, no parlis, no cridis, perquè si parles i crides, els peixos s'espanten. És veritat. No és que sigui un maniàtic que no et vol escoltar, sinó que és cert, això.
Sabeu que tenen orelles? Ho senten perfectament, no? S'ha d'anar en calma, i clar, de cop i volta... els pescadors d'aquí de la Ràpita, de l'Ampolla, de la Cava, anaven a pescar pues, al Tardet, a la posta de sol. I és quan el peix comença a arribar a la vora. I llavors, de cop i volta, comencen a sentir cops per aquí, les barques que peguen dalt de la coberta, en una massa de fusta. Algun pescador que salta a la mar, perquè, ja et dic, calen a poca profunditat, i comença a pegar cops de barra sobre la superfície del mar.
I Guillem, que... era un art de pesca selectiu?
No era massiu, que també això forma part de, en certa manera, perquè s'ha prohibit, perquè agafaven tota classe de peix, però el peix que hi havia a la vora sortia com un coet disparat. I...
Quins peixos són els que se solien agafar?
Pues, normalment eren moixarres, que aquí en diuen daurades, gourades, mabres, peixells, sars, un altre peix que en diem aquí capellans, que és una espècie de la família dels sars, i esporàdicament, en temps ja molt anteriors, se solia agafar alguna tortuga, que era una espècie, sí, els pescadors se la menjaven, feien un ranxo de tortuga extraordinari, no? Era boníssim, a mi no m'agradava, però era boníssim.
No sé què dir-te, jo ja els hi regalo sencer el ranxo de tortuga, també. Ja se'l fotran ells.
I bueno, a pesar que la sopa de tortuga és el que té fama universal, però des de l'hora, a mi no. El meu iaio, per exemple, me'n recordo que una vegada quan agafaven una, els pescadors no la venien, perquè em sembla que no es comercialitzaven, no? Però li traien la crosta...
És igual, no pateixis, sí. No cal explicar-ho gaire, tampoc això fa una mica de mania. Escolta, sí. Per tant, es batia ja tota l'aigua, s'organitzava un gran...
Sí.
Això només es feia al Delta de l'Ebre.
Delta de l'Ebre, i també a la zona de Mataró, per aquí... Jo, mirant documentació i tot això, se veu que per aquí a la costa del Maresme...
També?
I també, saps, sí. A platges així que són de sorra i que hi ha escassa profunditat, se solia fer. Mm-hmm. Però, claro, la quantitat de peix i la quantitat de peix i la varietat de peix no era la mateixa. Mm-hmm. Perquè aquí era peix d'aigua... Era aigua dolça i d'aigua salobre.
Val. I aquí segurament, i el Maresme segurament era d'aigua salada. Escolta'm,
sí. Hi
havia una altra modalitat que era la pesca a la femella. Què és això?
Sí, bueno, això és insòlid també. La pesca a la femella, doncs, també rapitencs i ampolleros, des de temps immemorials, capturen, encara avui, els jubilats sobretot, les sèpies a través d'un procediment molt simple, conegut popularment amb el nom de pesca a la femella. Llavors, l'ormeig utilitzat consisteix en un ham lligat amb una llenza i és estirat des de la popa d'una barca, com si pesquessin el curri. Però l'esquè és una sèpia viva. Llavors, les que he utilitzat és una sèpia viva, però que sigui femella, a la qual se li enganxa l'ham a la part trasera i és arrossegada per la barqueta, pel fons de la mar, mentre l'embarcació va navegant, no? De manera lenta. Llavors, què passa? Bueno, normalment això ho solen fer la primavera, època de l'any en què aquests cefalòpodes, diguéssim, experimenten el fel, no?
Sí.
I llavors, excitades per l'apetit sexual, les sèpies mascles, que ronden prop, s'aparellen amb la femella en qüestió. La veuen nadar, perquè li fa l'efecte que nada, perquè va quasi flotant, i llavors és en plena cúpula sexual quan el pescador aprofita per a capturar-les totes dues amb precaució i astúcia amb un salabre. Acte seguit, les separa i torna a deixar la femella a la mar per fer-la servir d'esquer un engany una altra vegada, i el mascle se'l queda, i així successivament. Abans, que això era la varia del fangat, que és la que jo més conec, estava, doncs, hi havia una població de sèpies molt gran. Hi havia pescador que en un matí doncs, igual agafava 70 o 80 sèpies a través d'aquest sistema de pesca. O sigui, com si pesqués el curricant, però en lloc de portar un esquer normal, doncs, portava un esquer viu, que era una sèpia femella.
Tota l'estona es pescaven tots aquests sèpies mascles amb la mateixa sèpia femenina? Perquè m'agradaria saber, l'am no la fereix? L'am?
No li clavava, perquè es veu que té una parca de cartílag, la sèpia, que li claven allí i allí no li fa mal. Yeah. I fins i tot la deixen enganxada perquè la mateixa femella, el dia següent si torna a pescar, sigui la mateixa. La deixaven fondejada aquí en un suro flotant i en un pedralet, en una pedra, lligat, i l'endemà l'agafaven i tornaven a anar a pescar cada dia així.
Escolta'm, si li fa mal o no li fa mal, ja li preguntarem a la sípia, si li fa mal o no li fa mal.
Jo crec que més mal li fem nosaltres.
Em sembla que sí que li fem una mica de mal, però bé, escolta'm. Clar, que jo tampoc m'ho hagués imaginat mai parlar de la sexualitat de les sípies en aquest programa de ràdio. Vull dir, crec que no havia parlat mai de la sexualitat de les sípies. Vull dir que, escolta'm, m'ho trobo fascinant, t'haig de ser sincer. Això encara es fa servir, aquest sistema de...
Sí, encara hi ha jubilat que ja encanta, no? Sí. I, pues, perquè a més vas passejant, vas volant poquet a poquet, sí, de manera que la sèpia pues, vagi com sembla que nade, no?
Com passejar el gosset pel fons del mar.
I llavors veus el mascle, sí, veus el mascle que va rondant, no? Ja. I llavors tu ets testimoni directe de la còpula, no? I llavors, pues, quan ho veu, el que fa el pescador? Xorra el volantí, diguéssim, el xorra en els dos, en la femella i el mascle enganxats. Posa el salabre, tira de la borda, separa el mascle de la femella i la femella la torna a tirar a l'aigua. I una altra vegada.
Doncs escolta'm, fantàstic. Sorprenent. Escolta'm, seguirem més endavant coneixent més. Guillem, si et sembla.
Molt bé, perfecte, encantat.
Ha estat un plaer, vinga, que vagi molt bé.
Donar a conèixer Brelàndia.
I tant, sí. No li fa mal a la sípia, no ni res. Fins ara.
Molt bé. Adéu. Molt bé, vinga, bona tarda.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Balla fins l'horitzó, com vas vetllar per mi a l'espigó, dedicant-me al Quixot, mentre se m'acaba el sol rere les xemeneies del poble nou. I si t'espatllo alguna nit, si l'últim que vols és parlar amb mi, si interrompo l'amor, o tens trencat el cor amb una part d'antim prou. El destí, fes com jetés a la tristor, tu saps el dolor que s'ha de patir per fer el que vols. I si t'espatllo alguna nit, si l'últim que vols és parlar amb mi, si interrompo l'amor, o tens trencat el cor en una part d'en teves piruets, fes que el món sigui més net, i amb els teus ulls dona sentit a la meva vida ara que recull. I espatllo alguna nit. Si l'últim que vols és parlar amb mi, si interrompo l'amor, o tens trenca...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de set.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Imagineu-vos que esteu investigant, que fóssiu investigadors, que estiguéssiu becats i que estiguéssiu en, bueno, una fase inicial de la vostra carrera professional i que investigant un dia, mirant allò pel, suposo que pel microscopi, ara ens ho explicaran, veieu un ésser que no sabeu què és. Què és això? I busques, i busques, i busques, i rebusques, i comproves, i confirmes, i mires, i et tornes a mirar, i t'ho tornes a remirar, i te l'estudies, i resulta que aquell bitxo aquí ningú l'ha vist mai. Doncs això més o menys és el que li ha passat a la convidada que tenim als estudis del Delta de l'Ebre, no, Judit?
Doncs sí, tenim aquí els estudis de Ràdio Delta Judit Camps, una jove estudiant del grau de Ciències del Mar de Tortosa de 22 anys, que durant les seves pràctiques extracurriculars a l'Institut d'Investigació i Tecnologia Agroalimentàries de la Ràpita ha descobert una nova espècie al Delta de l'Ebre, concretament un mol·lusc gairebé microscopi. Bona tarda, Judit.
Molt bona tarda, moltes gràcies per convidar-me.
Gràcies a tu per ser-hi aquí.
Judit...
Encara...
No, anava a dir, no, anava a entrar jo perquè m'ha quedat com molt sorprès amb aquesta història. Encara no ha descobert el Delta de l'Ebre o encara no ha descobert enlloc?
Encara no ha descobert el Delta de l'Ebre, però tot el món sí que es fa descobrir primer a la zona de l'Adriàtic i sobretot la distribució de l'espècie es dona al Carib.
Per tant...
Però el Delta és la primera descripció que s'ha fet aquí, però no s'havia trobat encara.
Com el descobreixes tu? És a dir, jo he fet aquí una caricatura del moment, però què estàs
buscant? No, la situació és caricatura també.
Sí? Explica'm-ho, sí. Com ho fas, això? Com ho descobreixes?
Tal com heu dit, estava a l'IRTA fent les pràctiques extracurriculars per fer el treball de fi de grau. Llavors estava estudiant com els eriçons de mar de la zona, que és un dels eriçons més típics de Catalunya, que es diu Paracentrotus lívidus, com s'alimentaven d'un briozou que es diu Amatia, que normalment els eriçons són considerats com herbívors. Llavors era una anomalia que estiguessin menjant un briozou que realment és un animal. Llavors aquest briozou fem uns experiments de preferències per veure entre la cimocea, que és la planta marina típica aquí al Delta de l'Ebre, que hi ha unes praderies molt extenses, i el briozou i una alga verda. Llavors jo vaig tenir la curiositat per veure si al microscopi l'espècie aquesta encara estava viva, perquè si no, no tenia, almenys aparentment per a mi no tenia ningú sentit. Llavors vaig estar mirant al microscopi, no, és una lupa binocular, paregut.
Sí?
I de cop vaig veure que hi havia com petits punts blancs, que són postes d'ous, i per davant me va passar això, que és un nudibranqui. I va ser, pues, al principi estava molt entusiasmada, vaig anar per l'IRTA a comentar-ho, i a partir d'aquí pues, va sorgir tot una mica.
Però escolta'm una cosa, a veure, tu estàs mirant pels com has dit? Binocles? No, per les lupes binoculars.
Lupa binocular.
Per la lupa binocular. I et passa pel davant un bitxo. I tu en aquell precís moment ja saps que allò és nou? No, tu en aquell precís moment...
No, jo, durant la carrera, que ara ja estic acabant, només me queda la presentació del TFG la setmana que ve, vaig estar estudiant una part d'assignatura que es diu Zoologia Marina, i hi ha un professor que es diu Manuel Ballesteros que mos va introduir una part dels opistobranquis grup en general, però molt breument. Llavors jo em vaig estar molt interessada en aquest tema, llavors vaig parlar amb el profe per a investigar una mica més de què anaven els opistobranquis, també anant a fer busseig a l'Ametlla i buscar-ne diferents espècies. Llavors jo quan lo vaig veure ja sabia que era un nudibranqui, perquè l'aparença ja la té. I a partir d'aquell moment vaig anar per l'IRTA, vaig preguntar, bueno, vaig dir, he trobat un nudibranqui, no sé si algú sabia, perquè hi havia gent que és especialitzada en invertebrats. I vaig preguntar a veure si sabien si l'havien vist, però clar, no, ningú tracta en opistobranquis. Llavors vaig enviar fotos al Manuel Ballesteros de la Universitat de Barcelona, sí. I em va dir que aquesta espècie en principi podia ser nova, però després indagant una mica vam veure que no, que nova al món no ho és, però sí que era la primera observació al Delta de l'Ebre. I a partir d'aquí vam dir, pues, això s'ha de poder publicar d'alguna forma.
Per tant, ara estem en la situació de que és nova al Delta de l'Ebre, no nova al món.
Sí.
Per tant, tenim dues opcions, i és que o ha arribat d'alguna manera i ens està envaint, o bé hi era i no ho coneixíem.
Exacte. Volem intentar fer alerta també genètica per determinar si realment és una espècie... A lo millor genèticament veiem que no, que els seus gens no estan, no són iguals que la mateixa espècie fora del delta, perquè poden haver mutacions. I en principi considerem que sí que ho és, però estem fent genètica per a veure si realment és una nova espècie o no. I també els possibles impactes referents en lo briozou, però per ara no té ningú impacte sobre el Delta de l'Ebre.
Només tenim l'exemplar que tu vas veure o n'hem recollit més?
N'hem recollit més de 200 individus en una mateixa mostra. Una mostra que pot ser, pues, 100 grams o menys.
Val.
És dir... I és molt petit, fa menys d'un mil·límetre.
Vaja, que no cal que anem a buscar-lo, que no el trobarem. És a dir, això
no,
s'ha de mirar...
damunt és una espècie críptica, és a dir, que es camufla molt bé. És del mateix color que el briozou, de color groguent tènue, i és difícil de veure-ho a simple vista. Però bueno, hi ha gent que ho ha fet.
Val, però escolta'm, per tant, si amb molt poca quantitat hem trobat tants exemplars, vol dir que si abans hi era l'hauríem d'haver vist. O no? Estic parlant,
en principi,
estic
sí, però...
lògica ciutadana, però tu ets científica, per tant, reorienta'm en aquest sentit,
O sigui... el briozou és una espècie que fa molts anys que està al Delta de l'Ebre, perquè és un investigador de la universitat durant la seva tesi doctoral al 1900, no sé si era el 30 o 40, ja va determinar que existia, perquè va fer un estudi de tots els briozous de Catalunya, i va determinar que existia aquesta espècie. Però jo crec que no... He intentat contactar amb aquesta persona, però no ho he aconseguit. Jo crec que no va mirar la lupa aquesta espècie de nudibranqui dins del briozou. Però fora del delta, al món sí que han trobat aquesta espècie damunt del briozou i en altres briozous. I en principi, pues, jo crec que és simplement pel fet de que ningú ha tingut la curiositat de mirar el briozou a veure si hi havia algun individu sobre d'ell. Mm. Per això, ja ho...
I aquí està una mica la novetat. Tu això ara t'hi estàs dedicant, és a dir, ara tu amb això t'hi has posat o ho has aparcat?
No, m'estic dedicant. Durant tot l'estiu tenim campanyes per veure... Perquè ara mateix el briozou no existeix. Té un període estacional, és a dir, durant els mesos que fa molta calor hi ha una gran abundància, però el moment que comença a fer fred, les temperatures baixen dels 18 als 10 graus, desapareix, es converteix en un estoló de resistència, que és com si fos una boleta i es manté allí latent fins que torni a fer calor. Llavors, nosaltres volem saber quan torna a aparèixer el briozou i quan torna a aparèixer juntament en ell el nudibranqui. I també intentem, però és una mica complicat, saber si el briozou no existeix, llavors el nudibranqui, aquesta espècie, on està? Perquè en algun lloc ha de viure. A no ser que també tingui una forma de resistència.
Correcte. Perquè en el context de la biologia marina, la pregunta que és molt absurda, en soc conscient, però quin paper juga aquesta espècie que has descobert?
En principi no cap, perquè, o sigui, o almenys se desconeix, perquè els opistobranquis són espècies molt, molt petites, excepte algunes que són les conegudes llebres de mar, que són més grans que d'un pam de mà. Llavors, normalment els impactes es donen quan, o la funcionalitat a l'ecosistema es dona quan l'espècie és molt gran i hi ha molts individus junts, com per exemple els eriçons de mar, que el que fan és transformar zones de vegetació en zones àrides quan hi ha una gran abundància, però en el cas dels nudibranquis no solen fer res, perquè simplement estan allí, mengen, però no tenen un impacte sobre l'ecosistema i tampoc tenen una gran funcionalitat. O almenys se desconeix, perquè al ser tan petit és difícil estudiar la seva biologia i comportament.
Però sí que ens serveix a nosaltres per detectar, per exemple, algunes circumstàncies. Si aquesta és una espècie típica d'aigües tropicals, d'aigües més calentes, i el Delta de l'Ebre diguéssim que s'hi ha quedat, significa que l'aigua del Delta de l'Ebre està pujant la temperatura.
Bueno, això és difícil de determinar, no hi ha una causa-efecte, però també és, podria ser una possibilitat, però és difícil de dir si això és així o no. Fa falta estudis per determinar-ho.
Clar. Diguéssim que estem en una situació d'intentar descobrir, anar rascant, què és, què fa, com ha arribat, i si és que ha arribat, o on estava, si és que no hi era.
Exacte. La primera hipòtesi que se'ns ocorreix de per què ha arribat al Delta l'Ebre és perquè el briozou és una espècie de biofouling, que és les espècies aquestes que es fiquen als cascos dels vaixells i es van transportant amb els vaixells. Si un vaixell ve d'Amèrica amb espècies enganxades al casc i arriba aquí, i aquí es distribueix, i també realment no es pot determinar una causa-efecte en quant a que hagi augmentat la temperatura de l'aigua, però sí que és veritat que la temperatura del delta i les condicions del delta fa que siguin bastant bones per a proliferació de noves espècies, com el cranc blau.
Ara en parlarem del cranc blau, que sé que estàs amb un projecte de cranc blau, però deixa'm parlar un moment d'això del biofouling, des del punt de vista del que tu coneixes i saps, no? Perquè, de fet, fa unes setmanes, parlant precisament de les espècies invasores, ens deia, no, però hi ha una normativa superestricta amb això de les aigües de casc dels vaixells, no? Amb això de les aigües d'equilibri de les embarcacions, que fa que el traspàs d'espècies d'una banda a l'altra sigui molt complicat. I cada vegada que parlo amb vosaltres, amb els biòlegs, amb els científics, amb els investigadors i investigadores, m'enduc la sensació de que vosaltres teniu molt clar que això no és així, i que els animals viatgen en aquests vaixells i carreguen i descarreguen allò on se'ls surt dels nassos.
Pues sí, la llei realment és molt laxa i no s'està aplicant les normatives realment com toquen, més que res perquè jo he vist durant, per exemple, un trajecte que he fet de campanya des de Barcelona a Tànger per a observar cetacis, he vist vaixells que arribaven a Tànger i estaven soltant aigües de l'astre. Llavors jo sé que també aquí, igualment, per exemple, vaixells aquí al delta que estiguen fent moviments ja no fora del delta, però sí entre ells, estan repartint entre diferents zones les aigües de dins. És que igualment els vaixells necessiten fer un transport d'aigües dins per a refrigerar els motors, i aquesta aigua l'han de traure a algun lloc. Llavors, la llei en això, per molt que estigui escrita, segueix havent un transport d'aigües.
Aquest tipus d'éssers vius tan petits, tan microscòpics, tan concrets, i ara que s'ha anomenat, per exemple, el cranc blau, els animals que són més grans, sabem que són agressius amb el medi ambient i agressius amb d'altres espècies. Aquests tan petits també o no? Aquí, en aquesta lliga, per entendre'ns, l'agressivitat no és tan important.
En aquesta lliga sí. O sigui, s'ha vist que, per exemple, hi ha nudibranquis que es mengen a altres nudibranquis. En general, els nudibranquis mengen sobretot esponges i algunes algues. Però s'ha vist que també hi ha una depredació entre ells i també els ous dels altres nudibranquis. O sigui, que sí que són una mica agressius entre ells.
Per tant, de confirmar-se que és invasora, que no té per què ser-ho, però
fa falta... Per confirmar que l'espècie és invasora fa falta una genètica per determinar si realment... I també veure quin paper ecològic i tròfic està tenint el Delta l'Ebre. I també s'ha d'intentar investigar què és el que estic intentant fer aquests mesos que venen d'estiu.
I com es fa això?
Pues una mica complicat, perquè una espècie tan petita... En principi el que estic fent ara és això, intentar determinar quan apareix i quan no el briozou i si apareix o no el nudibranqui. Però clar... L'impacte més evident és el del briozou. Del nudibranqui és difícil de veure. Perquè és una espècie que està als cascos dels vaixells, i jo l'he vist durant l'estiu als cascs, i també allà estan intentant parlar amb muscleres per veure si hi ha algun muscle que m'escolta, si em pot dir si tenen problemes a les muscleres, perquè com que és una espècie que es fica sobretot als pals de fusta, necessita un substrat dur, sí. Llavors creix allí i crec, vull pensar que s'està ficant també damunt de les muscleres i no deixa filtrar els musclos, i també pot fer un baix rendiment de les muscleres. Però no ho sé, no ho he vist encara.
Per tant, si ens està escoltant alguna persona que es treballi amb una musclera o que tingui a veure amb les muscleres, o que sigui propietari d'una musclera, que es posi en contacte amb nosaltres, amb la gent del FAR, els hi dono la web i nosaltres ja et passem el contacte, perquè la informació que puguin tenir ells, la seva experiència, et pot ser útil a la teva investigació.
Exacte, interpreto
això.
Sí. Doncs, sí, és bastant important.
El correu del programa és alfarlaxarxa@gmail.com, o si no, un missatge a través del Twitter, alfarfm, o de Facebook, alfar. Ens busqueu i allà ens trobareu. Escolta'm, i si es confirmés... ja sé que estem a nivell base de ciència, però jo crec que la gent, crec que està bé que ho sapiguem, això, també, I, mira, tu has anomenat fa un moment el cranc blau, no? El cranc blau sabem que és un animal que costarà molt d'eliminar, o de fet, si és que es pot eliminar. Però moltes espècies invasores s'intenten eliminar, perquè no facin mal a les espècies autòctones. A aquest nivell, això es pot eliminar o no, si fos invasor?
Si fos invasor sí que es pot eliminar el nudibranqui, que és extraient o eliminant el briozou, perquè les dues espècies estan associades entre elles. Però també cal veure com se pot eliminar el briozou. En conjunt és una mica complicat i no he arribat a aquest nivell encara. Estem en ello.
Això és allò d'anar aprenent. I a tu què t'agradaria? Que fos invasor? O sigui, ara mira tu des del punt de vista egoista, si tu vols, o del que a tu t'agradaria. Que fos invasora o no?
No, prefereixo que no ho sigui. Encara que no tingui faena, prefereixo que no ho sigui perquè el Delta ja està tenint bastants problemes en quant a espècies invasores i cada vegada n'hi ha més. I llavors, suposa un problema per a tothom. Sobretot el cranc blau ara està suposant un problema, però també segur el cargol poma i més espècies que desconeixem que segur que estan, però no hi ha diners ni finançament per a veure tot el que hi ha al Delta l'Ebre. Tot ha sigut sempre per casualitat. Per exemple, el cranc blau va ser la primera observació per casualitat, això també ha sigut per casualitat, de que algú ho troba i ho veu, però ningú va a buscar noves espècies invasores.
Home, jo una cosa amb la que no estic d'acord amb tu. Sí, jo crec que sí que hi ha prou diners per investigar, el que passa que no s'utilitzen. És a dir, es destinen a una altra cosa. O hi ha gent que no li interessa que s'investigui o que no li troba la necessitat. Però jo crec que amb els diners que paguem tots de la feina, del treball que treballem, els que tenim sort de tenir feina, per entendre'ns, generem prou diners com per poder destinar molta més quantitat a la investigació. Jo penso així, no sé si som coincidents.
Sí, penso igual. Sí, sí, efectivament.
Escolta'm, ara vaig al cranc blau, perquè me l'has anomenat un parell de vegades i vull parlar d'aquest projecte també en el qual estàs. Però explica'm una cosa. No és l'únic delta que hi ha en tota la Mediterrània, i de fet no és l'únic delta que hi ha en la Mediterrània de l'estat espanyol. Per què el delta de l'Ebre és tan sensible?
Pues la veritat és que jo crec que és un tema de corrents. Perquè les corrents, no, o sigui, hi ha molts de deltes, per exemple el Mar Menor no es considera un delta, però són aigües confinades i també tenen una temperatura molt alta. El que passa és que hi ha una conseqüència de l'aport d'aigües dolces que venen dels camps d'arròs i aigües que hi haguen de la zona de la Ràpita, fa que hi hagi com una corrent de circulació d'aigües per sobre i per baix que fa que entren espècies i difícil sortir-ne. Una mica, jo crec que és per això, aigües, temperatura i salinitat. Però la salinitat és molt alta, normalment. He arribat a veure salinitats de 36-40. Per tant, i realment és més alta
és un
que el Mediterrani,
punt,
quasi.
Un punt únic, per tant, aquesta zona.
És sí, a dir, és molt peculiar el delta. És per estudiar moltes coses, molt bastant fascinant.
Si no haguessis nascut al delta de l'Ebre, no t'ho haguessis dedicat al que te dediques?
Pues no ho sé. La veritat que potser no, però jo crec que hagués acabat tirant igual cap a les ciències del mar, però no ho sé.
Perquè la família n'hi ha científics o no? Ets la primera científica d'aquestes característiques?
No. Mon pare és econòmic i els altres dediquen al dret i arquitectura.
Vaja, és a dir que sí que esteu acostumats a estudiar, però altres coses, no d'aquesta cosa...
Sí, ningú s'ha dedicat a fer ciència.
I quin sentit hi trobes, la teva investigació? O sigui, la investigació es fa per salvar el mar, per detectar el que hi ha, per què?
Jo, bueno, no sé els altres investigadors, però jo és per aprendre coses noves. És com una necessitat de viure. La vida dura molt poc i necessites aprendre coses noves, si no, no aprendries res. Al final, és important aprendre.
Per tant, quan tinguis clar el que estàs investigant, aquest nudibranqui i aquest protozou... protozou, no? Sí. Quan ho tinguis...
No, briozou.
Briozou, això, perdó. Briozou, no protozou. Briozou. Quan ho tinguis clar, altres coses.
Sí, altres coses. En principi vull anar a estudiar ecologia marina a Sud-amèrica, però bueno, esperem a veure si m'accepten o no.
I quan ho sabràs, això?
La inscripció acaba al novembre. Ho sabré l'any que ve. Bueno, l'any que ve o al desembre.
Per tant, la planificació és ara a lo teu... I a partir de finals d'any ja sabrem si hem de seguir amb lo meu o me'n puc anar a altres coses noves.
Exacte, sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Però tot voluntàriament. Vull dir, és per amor a l'art.
És a dir, que
no hi ha ningú projecte que financi tot això.
Vol dir que no tens sou?
No.
Vaja, que quan vols sortir una nit a prendre una copa o una Coca-Cola, les has de demanar els calés als pares, per entendre'ns.
Quasi, quasi, sí.
Doncs ara s'entén per què funciona així la ciència, no?
Pues sí, la veritat. Però bueno, encara soc jove.
Sí, home, sí, clar, escolta'm. Sí, sí, no, no, sí, sí, és evident, però clar, no hauria de ser així, no? És algú que descobreix una nova espècie, que està investigant, que està treballant, que s'hi està posant, que està acabant la carrera encara, però que ja està a un nivell prou avançat com per poder començar a aportar a la societat i a la ciència, i que en canvi està al mateix nivell que un estudiant d'institut, econòmicament parlant, per entendre'ns, saps? És com
pues
un contrasentit.
Sí, però bueno, sí, sí. Mm? Però bueno, és el que hi ha. Jo ho faig per amor a l'Ari perquè m'agrada aprendre coses noves.
Escolta'm, explica'm això del cranc blau, perquè hi ha un projecte en el qual demaneu a la gent que fotografiï crancs blaus, no?
Sí, és un projecte de ciència ciutadana que hem començat amb col·laboració d'un col·lega meu que es diu Miquel Pontes, que té una pàgina web que es diu vidamarina.info. Mm-hmm. Llavors allí pengen, fan resums d'articles i altres coses, i com que és informàtic li vaig demanar a veure si podia fer com un apartat de projectes on hi hagués el projecte Cranc Blau. I tracta de que la gent del Delta, o també de Catalunya o Espanya, està obert per a tothom, si pesca, si veu i pot fer una foto i determinar l'hora i la localització, que ho registri a la pàgina web i així ajudar a veure quina és la distribució de l'espècie, perquè es coneix molt poc fins a on arriba del tram de riu, perquè jo he sentit gent que dia no, hem vist cranc blau a Xerta ja, però necessitem una base científica per a veure si això realment és així o no. Llavors, si podem fer una foto, la localització, pues, llavors podem saber quina és la seva distribució. I també ho fem amb col·laboració de la Fundació Plegadís, que es troba aquí a Sant Carles de la Ràpita, per a també intentar repartir pamfletos a totes les zones, i així també engegar projectes de taules rodones amb pescadors per veure quina és la seva opinió, perquè se suposa que la Generalitat de Catalunya ja ha fet un informe demanant l'opinió dels pescadors, però jo no tinc tan clar si realment el que volen és seguir pescant cranc blau o volen intentar erradicar-lo, perquè el que està passant és que han donat llicències exclusives a pescadors. Llavors, si jo vaig a l'aigua no el puc pescar, però hi ha una abundància molt gran. El que hauríem de fer és intentar permetre pescar-ho. Jo entenc que sigui difícil, perquè llavors també pots, la gent que no sap o no és pescadora pot expandir aquesta espècie, com ha passat en el cargol poma, que els ous pues, s'expandien i la gent els tenia a casa. Sí? Però bueno, intentar parlar amb els pescadors, perquè jo no crec que sigui rentable que venguin el cranc blau a 0,70 cèntims o 1 euro i estiguin perdent la producció de cloïsses, que va més cara. Llavors, intentar fer taula rodones per determinar què és el millor per a neix.
Ara fa uns mesos, aquí fem una petita taula rodona on parlem pescadors i parlem de la pesca i tal, els dilluns a darrer tram, a aquesta hora de la tarda, i aquí fa uns mesos un pescador de l'Empordà li preguntava a un pescador d'aquí del Delta de l'Ebre sobre el cranc blau, perquè allà també l'han trobat. No sé si aquesta és una dada que et pot ser útil.
Val, pues sí. És bastant útil per saber fins a on jo he sentit que també està Vilanova i Geltrú, però
sí,
no se sap.
Aquí també.
Però clar, el problema de tot això, és per això que he volgut engegar aquest projecte, és que són tot veus i te'n fies de la gent, però necessitem que hi hagi una base científica on estigui totes les mostres, diguéssim, dels crancs blaus registrades, per a veure realment quina és la distribució.
Doncs escolta'm, ara ja et buscaré dades d'aquest pescador i que aviam si pot fotografiar-lo i tal, però ja et dic, a la zona de l'Empordà n'havien trobat, en una zona molt concreta n'havien trobat i preguntava precisament sobre com estaven intentant gestionar, i realment la informació que li va donar el pescador del Delta de l'Ebre no va ser molt optimista, per entendre'ns.
No, la veritat és que molt optimisme, o sigui, molt optimista no és, perquè l'espècie ha profilat molt damunt. Ara no se'n troben perquè van a ficar els ous més a zones fredes cap al riu i a l'estiu comencen a anar cap al delta, però les femelles posen entre 6 i 8 milions d'ous. Llavors, no tots són bons, però si hi ha uns quants i en un milió, doncs ja en tenim suficients com per a que tingués molts més crancs blaus cada any i exponencialment. Llavors, suposa un problema, sobretot per a la producció de muscleres, que jo sé que han fet com unes xarxes damunt de les muscleres per a que els crancs no puguin pescar-ho, però també això impedeixi que el musclo pugui filtrar com Déu mana. Llavors, és un problema que és difícil de solucionar perquè n'hi ha molts, però jo crec que la millor forma és intentar extraure la biomassa més gran possible durant un període més curt. Però
Ara desapareixen els crancs blaus? Ara, amb l'estiu?
No és que desapareixin, sinó que s'amaguen. se fiquen més a zones de riu i zones més fredes, més cap a, tirant cap a Tortosa i tota aquella zona. Al delta se'n veu molt pocs, perquè jo fa un mes vaig anar a fer també el projecte per a intentar extraure crancs i mirar el contingut estomacal per veure què és el que estàvem menjant, per també determinar quina és la seva alimentació. I hem vist que vam intentar agafar-ne, vam veure dos, molt raro, només veurem dos, i va ser en aquesta zona de Sant Jaume, vam dir, segurament estan més cap al riu i no en trobarem. I també vam anar a la badia dels Alfacs i tampoc no vam trobar. Per tant, jo crec que s'ha estudiat que se'n van cap a zones més dolces a posar els ous i després ja aniran venint cap al delta.
Home, doncs seria interessant saber on posen els ous i aprofitar i fer una esbandida,
exacte,
no? És a dir, fer una neteja,
sí, sí.
Un drenatge o un el que sigui, no?
Sí, com el mosquit, quasi, quasi.
Sí, exacte, una mena de cosa així. Escolta'm, és la teva vida, això, eh? O no?
Sí.
Dóna la sensació, eh? És a dir, que és la teva... Bueno, que ho passes molt bé fent
aquesta... És la meva passió, sí.
Eh que sí?
Sí, sí, sobretot... Jo disfruto molt bussejant, per exemple, a l'Ametlla de Mar, i si pogués marxar fora a les Maldives també hi aniria, però jo disfruto molt observant, perquè cada dia és anar a l'aigua i trobar una cosa nova o una curiositat nova, i com que també m'agrada molt la fotografia aquàtica i terrestre, doncs disfruto molt fent fotos i anant sempre a l'aigua.
Si voleu saber-ne més d'aquest projecte del Cranc Blau, vidamarina.info, és una mica la web.
Sí.
Judit, vidamarina.info.
Sí, sí.
Jo ara mateix hi soc i hi ha unes imatges espectaculars, Mostreo Proyecto Diva, de maig del 2009, vull dir, hi ha un munt d'informació aquí posada. 22 anys, i amb les idees tan clares al voltant del que vol que sigui el seu futur. Això és el que tu vols, esperem que tinguis sort i que te'n puguis sortir. Mentretant, a mirar des del laboratori, aviam que sabem d'aquesta nova espècie que vas descobrir, Judit.
Moltes gràcies.
A tu per venir. Ja ho saps, escolta, nosaltres cada tarda parlem de mar i de biodiversitat i d'animals ja sota l'aigua.
Ja us escolto, a vegades, sí.
Doncs vinga, quan vulguis, ja ho saps, estàs convidada, això és casa teva.
Moltes gràcies.
A tu, que vagi molt bé.
Adéu.
A reveure, molt bona tarda. És la Judit Camps, la nostra dona de mar d'avui. Gràcies, fins demà.
Segueix la llum del far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
De vora del meu carrer hi viu un captaire. La seva flaire indica que és allà. T'explica amb la convicció d'un sastre i la braó d'un bon soldat. Que n'era el xef d'un restaurant de pasta. Zona més carca de Rubí. Per un dimarts una visió el col·lapsa i capgira el seu destí. De sobte ves per on en un costat del pont se li apareix mossèn Ramon. I passa un tren de vapor en un paisatge misteriós. I passa un nen bolles de colors. Diu que hem vingut al món a fer-hi el préssec. Per més que ens hi esforcem, no sabrem res del cert. Diu que és astut el qui camina alegre i tan estúpid l'univers. De sobte ves per on un costat del pont se li apareix. De colors. I ara balla, balla, balla amb els quillos de la plaça. I ara imita un cordobès. Ara et gires i no hi és. Ha condemnat el seu passat. Ha abandonat tot el que havia estimat. I un dolç record vol aturar-li el pols, però de sobte ves per on en un costat del pont se li apareix mossèn Ramon. I passa un tren de vapor en un paisatge misteriós. I passa un nen
Bona tarda, són les 7.